5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Que no us penseu que estic sol, que hi ha tot un equip al darrere, un equipàs, vaja. Encapçalat avui pel Marc Pujol, que és el que porta tots els comandaments. Avui el Toni Olivella fa d'escolar, que és l'altre que forma part de l'equip tècnic. I després tenim la Goretti, que ja ha començat a anar cap a l'ordinador per començar a penjar coses, que tot això després ho trobeu a la web de Ràdio Vilafranca. Però ja sabeu que comencem sempre amb una cançó. I com que s'ha acabat el mes d'agost i ja tenim el mes de setembre aquí, les orenetes, tal i qual, recordava que hi ha una cançó del Joan Manuel Serrat que parla d'unes bestioles que, per cert, aquest estiu no n'hem vist masses, que molts diem orenetes, sí, però la majoria d'orenetes són, en realitat, falziots. Per tant, avui comencem amb aquest homenatge del Joan Manuel Serrat als falziots.
Que volin els falziots no vol dir que s'ha de girar garbí aquest capvespre o que esclati un oratge de ponent. Que volin els falziots, tal li fa el vent. Que volin els falziots no vol dir que ells allitin el sol darrere els roures i li facin amb falgueres un bressol. Que volin els falziots, tal li fa el sol. Tal li fa, o li fa tant, que quan els falziots se'n van, el sol es queda plorant. Que volin els falziots no vol dir que ells esquitxin el mar d'homes i barques i li plategin el llom de mirall clar. Que volin els falziots, tant li fa el mar. Que volin els falziots no vol dir que s'hagi de brodar el cel de llumaneta o que es pinti la lluna un quart creixent. Que volin els falziots, tal li fa el cel i tal li fa, o li fa tal, que quan els falziots se'n van, el cel es queda plorant. Després de tot això, digui'm vostè si el vol d'aquest falsió no vol dir res.
Sis de setembre de 1901, el dia que el president dels Estats Units, William McKinley, pateix un atemptat del que morirà 8 dies més tard. Però situem les coses. William McKinley és l'últim president que va tenir els Estats Units que hagués participat a la Guerra Civil. De fet, ell era el 7è de 9 germans, fills de William i Nancy, que eren 2 immigrants escocesos, que als 18 anys es va enrolar al regiment d'infanteria número 23 dels federals que lluitaven en aquell moment contra els sudistes. Va estar en una unitat de l'exèrcit d'aquest regiment que manava Rutherford Hayes, que amb el temps seria també president dels Estats Units. Aquest, el general aquest, doncs el va veure en bones maneres i ràpidament el va fer sergent. Després va... Total, que quan va acabar la guerra, el xicot aquest, el William McKinley, ja era major de l'exèrcit. Però va deixar tot això a la carrera militar per estudiar lleis a la Albany Law School i va començar a exercir d'abogat. Però aquell oficial, aquell coronel que havia tingut el Rutherford Hayes, es va presentar a la cambra de diputats i va convèncer-lo amb ell perquè es presentés a les eleccions, i ell es va presentar i va guanyar un escó pels republicans, que perdria l'any 1890 després de presentar una pujada d'impostos, vaja. Vist que allò en general no li anava massa bé, doncs va decidir presentar-se a governador, i es va presentar per governador l'any 1891 de l'estat d'Ohio. Davant del demòcrata James Campbell, el va derrotar per pallissa, per dir-ho així, i per tant es va assegurar dues eleccions tornant a ser elegit l'any 1893. Però, mentrestant, havia fet amistat amb un gran industrial, Marcus Hanna, que li va dir, escolta, tu el que hauries de fer és deixar de ser governador i ser president dels Estats Units. I ell, ah, què dius? Sí, home, sí, vinga, va, jo t'apoyaré, jo et recolzaré. I sí, l'any 1896, en William McKinley va decidir presentar-se a les eleccions pel Partit Republicà, però com que demanava o deia que fomentaria la indústria, la banca i tot això, i la prosperitat de la nació, va guanyar molts vots demòcrates, i al final les eleccions les va guanyar de carrer. I el cert és que va complir la seva promesa, perquè el mateix 1897 ja es va produir una gran recuperació de la borsa i de la indústria gràcies a que els grans empresaris li van fer confiança. De fet, tenia algun tema espinós, per exemple, el tractat d'annexió de Hawaii als Estats Units, perquè, és clar, Hawaii podia ser una porta d'entrada als orientals, als xinesos, i això no agradava massa. I ell, bueno, va aconseguir, doncs, fer aquesta annexió, però dotant a la Hawaii d'un govern especial i prohibint la immigració des de Hawaii al continent. Per tant, això ja va quedar bé. Però va tenir un altre conflicte, aquest més important i que ens toca a nosaltres de prop, que és el conflicte amb Espanya. Amb Espanya per la qüestió de Cuba i també per la qüestió de Filipines. Cuba, en realitat, McKinley l'únic que volia era controlar-ho comercialment. Per tant, no en feia un cas massa d'això. Però Filipines sí, perquè veia la possibilitat de vigilar Xina i d'entrar en la política asiàtica, no? I, de fet, va tenir un comportament molt diferent els dos casos. El cas de Filipines, va enviar-hi 110.000 soldats que van fer un veritable genocidi, van causar 1 milió de morts. Mentrestant, a Cuba, com que també hi havia els rics cubans que volien la independència, doncs la cosa va anar una mica més així tortuosa, per dir-ho així. Ja sabeu que la premsa groga del William Hearst va recolzar el conflicte amb Espanya, i tot va començar amb una misteriosa explosió del Maine el 15 de febrer de 1898. Bé, en qualsevol cas, el Congrés nord-americà va enviar un ultimàtum a Espanya dient-li que es retirés de la illa i de Filipines i de Puerto Rico. La guerra va durar 113 dies i va venir el Tractat de París, pel qual Estats Units es va quedar amb tot això. Clar, amb aquest background, naturalment, quan es va presentar a la reelecció el president McKinley, ho va tenir guanyat de carrer. I màxim quan va canviar el seu vicepresident i va presentar en Theodore Roosevelt. Començat el seu període, el 6 de setembre de 1901 estava fent una visita a l'exposició panamericana de Buffalo, per allà als Grans Llacs, Detroit i tot allò, i mentre anava saludant a la gent, doncs un anarquista, Leon Zogost, es va treure una pistola i li van dillar dos tiros. El primer, un, el va ferir a l'esquena, sense massa problemes, però l'altre li va travessar l'estómac, el colon, el ronyó, i va quedar allotjat a prop de la columna. 7 dies més tard, l'home no es va morir d'això, els metges van dir que no trobaven la bala, la van deixar, i 7 dies després va tenir, quan va començar a rebre aliment, va tenir una crisi, un xoc, degut a que se li havia gangrenat la ferida, i per tant, a les 2:15 de la matinada del 14 de setembre de 1901, moria el president William McKinley, que seria substituït o seguit, diguem-ne, pel Theodore Roosevelt. I com que tot això va passar allà a la zona dels Grans Llacs, podríem haver posat alguna cançó que parlés de Buffalo i tal, però hem trobat una cançó del Tom Jones que parla de la ciutat de Detroit, i ens ha semblat que, com que estan més o menys a prop unes de les altres, estan en estats diferents, perquè Buffalo és l'estat de Nova York i Detroit no, doncs, però ens sembla bé posar aquest Detroit City de Tom Jones.
Night I went to sleep in Detroit City.
I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City, from the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day I make the calls, and by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City, and after all these years I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Somebody help me. I wanna go home.
Set de setembre de 1923, el dia que es crea el precedent de la coneguda i popular Interpol, ja sabeu, aquesta policia internacional, que de totes maneres haurem de matitzar. Els orígens de la Interpol es remunten a començaments del segle XX. La idea de fer una policia internacional li va venir amb el Edmond Locard. Edmond Locard era un professor de medicina forense francès que estava a Lyon i on va crear el primer laboratori forense del món. El 1905, quan es va fer el 6è Congrés d'Antropologia Criminal a Turín, aquest senyor va conèixer el Bertillon, que és aquell de les empremtes digitals, va conèixer un psiquiatre forense italià, Cesare Lombroso, i un altre criminòleg suís, amb els quals va establir una molt bona relació i van constatar tots junts que calia, ja que hi havia una organització criminal internacional, doncs calia també que hi hagués una organització política internacional. Locard va seguir amb la seva idea i la va presentar al Congrés Internacional de Policia Criminal, que es va fer el 1914 a Mònaco, sota la iniciativa del príncep Albert I, i van participar gent de 14 països per discutir doncs com ho farien per als processos d'arrest i extradició, les tècniques d'identificació, allò de les empremtes, la centralització d'arxius, etc. Però va arribar la Primera Guerra Mundial i tot allò va quedar com una bona iniciativa, però que ja en parlarem més tard. I sí, sí, va ser el 7 de setembre, justament el 7 de setembre de 1923, quan en el segon Congrés Internacional de Policia Criminal, promogut per Johann Schober, el director de policia de Viena, es va crear, diguem-ne, aquesta organització que es va decidir posar-la amb seu a Viena, que reunia els 20 països que havien anat en aquell congrés i que formaven la Comissió Internacional de Policia Criminal. La cosa va continuar a Viena fins que l'any 1938, quan el Hitler es va annexionar a Àustria, clar, llavors aquesta organització, aquesta Comissió Internacional de Policia Criminal va quedar sota el control de la Gestapo i van agafar la seu i la van portar cap a Berlín, amb la qual cosa la majoria de països doncs, van decidir, escolta, i sap què, jo em quedo a casa, me'n vaig, tal. Quan es va acabar la guerra, l'any 1946, l'organització va renéixer, impulsada per França, Bèlgica, Regne Unit i els països escandinaus, fins que el 1956 es van renovar els estatuts i l'organització va passar a dir-se Interpol. En realitat es diu Organització Internacional de Policia Criminal, Interpol, i CDO pels que els agradin les sigles. I està formada per una assemblea general que reuneix gent de tots els països i que reuneix un cop a l'any, un comitè executiu amb 13 membres, inclòs el president, que executa el que diu l'Assemblea General, hi ha una secretaria general que fa les accions concretes i després hi ha una colla d'oficines centrals nacionals a cada un dels països on la Interpol està posada i ficada allà dintre. Però amb la idea de que la Interpol no pot intervenir en casos d'un sol país. O sigui, ha d'intervenir, com a mínim, hi ha d'haver dos països involucrats, perquè si n'hi ha un, ja s'ho resoldrà el país, no? I, a més, no intervé tampoc en els delictes polítics, en els delictes militars, religiosos o racials. Per tant, es queda només amb la cosa, diguem-ne, allò, el narcotràfic, l'assassins, tot això, internacional. I perquè és que més que una organització policíaca, la Interpol és una estructura d'anàlisi de la delinqüència i del terrorisme amb una gran base de dades i llavors, en tot cas, ella dona unes directrius que les policies de cada país han d'executar o intervenir. El reconeixement com a organització intergovernamental per part de l'ONU va arribar l'any 1971 i el 1972 es va establir la seu fixa ja permanent a França. De tota manera, el 2003 s'instal·la un centre de comandament i de coordinació i una oficina d'enllaç a l'ONU a Nova York. No tot són flors i violes dintre de la Interpol, perquè, per exemple, l'any 2008 la presidenta Jackie Celebi va haver de dimitir perquè es va descobrir un cas de corrupció amb un narcotraficant i va ser condemnada a 15 anys de presó. Però, bé o malament, la Interpol continua treballant amb dos problemes. Té dos problemes. Un, que són molts països i, per tant, les operacions són bastant poc fluides, podríem dir. I l'altre és que té un pressupost insuficient, cosa que ha obligat, per no fer pagar més els 190 estats que ara estan a dintre de la Interpol, obligat a recórrer al sector privat. I, curiosament, el 2011, la FIFA va fer a la Interpol una donació de 20 milions d'euros. Aneu a saber per què. Perquè l'any següent, qui va donar 15 milions d'euros va ser el fabricant de cigarrets, el Philip Morris. No? I fins i tot, el 2013, una colla de farmacèutiques van també fer una donació de 5 milions d'euros a la Interpol. Tot sigui perquè el crim no vagi endavant. I com que per anar endavant el crim s'han de fer pactes, o per frenar el crim també s'han de fer pactes, hem recordat una cançó, perquè, clar, parlant tota l'estona de policia, a mi el primer que em va venir al cap és aquella frase del Sabina, mucha, mucha, policia, i vaig dir, carai, de quina cançó és això? I dona la casualitat que la cançó porta per títol Pacto entre Caballeros, com el que van fer en el seu moment per crear aquesta Interpol. Per tant, Blanco i en botella, Leche, cançó per aquesta cançó, per aquest fet, Pacto entre Caballeros, Joaquín Sabina.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvencionanos un pico, y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollate y arnas a la capla guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario del careto del más alto. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía.
5 a la setmana.
8 de setembre de 1645, el dia que mora a Villanueva de los Infantes, la província de Ciudad Real, Francisco de Quevedo i Villegas. I no mora amb allò que diríem amb fervor multitud de multituds, sinó més aviat oblidat, pobre, arruïnat i desprestigiat. Bé, però comencem pel començament, que és el moment en què el senyor aquest neix. Ell és de família d'hidalgos originaris de Cantàbria, i neix una mica fotaradet ja, pobret. Era coix, tenia els dos peus deformes, tenia miopia, i això el condemna a una infància sola i trista, encara que envoltat de gent important, perquè els seus pares eren alts càrrecs al Palau del Rei, la mare era dama de la reina i el pare era secretari de la germana de Felip II, Maria d'Àustria, i després va ser secretari de la quarta esposa de Felip II, Anna d'Àustria. Però el pare va morir als 6 anys i el noi va quedar en mans d'un tutor, un parent més o menys llunyà, Agustín de Villanueva. Però, de totes maneres, el van enviar al Col·legio Imperial, on va estudiar llengües, francès, italià, llatí, etc., filosofia, matemàtiques, tot això, i després va fer estudis de teologia a la Universitat d'Alcalà, però sense vocació de ser sacerdot. El 1601, com que la cort en aquell moment estava a Valladolid, se'n va anar a la Universitat de Valladolid a estudiar, va estar 4 o 5 anys allà estudiant, i allà va començar a fer els seus primers poemes, que eren ja irònics i burletes, perquè se n'enfotia, amb un pseudònim, Miguel de Musa, se n'enfotia de Luis de Góngora, que llavors era el poeta de moda, i que feia uns versos una mica allò recargolats. Curiosament, el Luis de Góngora el descobreix i comença a fer versos en contra d'ell. I l'un per l'altre es van fent més o menys famosos, però, evidentment, enemistats durant tota la seva vida. Allà a Valladolid, el Góngora, el Quevedo ja publicarà els seus primers poemes i, per tant, ja tindrà un cert prestigi i escriurà la primera versió d'una de les seves obres més famoses, La vida del Buscón. Bé, la cort se'n va cap a Madrid i el Quevedo diu, bueno, jo què faig aquí a Valladolid? Me'n vaig cap a Madrid. I allà estarà durant 5 anys fins que l'enviïn a Toledo, perquè bueno, té un pleit legal el 1611, i el fan fora. En aquell moment estava molt de moda això de desterrar la gent, l'envien allà, amb la sort de que Toledo troba el Fèlix de Lope de Vega, i troba el Cervantes, es fa amic d'ells, entra a la cofradia de los esclavos del Santísimo Sacramento, i a més, coneix un senyor que serà decisiu en la seva vida, el duc d'Osuna, que és gran d'Espanya, i que ha d'anar a fer unes missions a Itàlia i el contracta com a secretari. I ja els tens tots dos cap a Itàlia, a Nice, a Gènova, i fent coses d'aquelles. I quan tornen, el Quevedo, que és molt agraït, s'acosta al duc de Lerma, que en aquell moment era el que manava més, per veure d'aconseguir que el seu amic, el duc d'Osuna, sigui nomenat virrei de Nàpols, i ho aconsegueix. El 16 d'abril de 1616 és nomenat, el duc d'Osuna, és nomenat virrei de Nàpols, i, bueno, com a virrei de Nàpols, el fitxa amb ell, se l'emporta cap a Nàpols i el posa al davant del Departament d'Hisenda del Virreinat de Nàpols. Bueno, el Quevedo, doncs, poca feina i ben pagada, i a més, comença a traduir de l'italià, comença a escriure, fa algunes missions a Venècia i tot això, però al final el duc d'Osuna cau en desgràcia i junt amb el duc d'Osuna hi cau, naturalment, el Quevedo, que per alguna cosa és la seva mà dreta. I, per tant, és desterrat a les seves possessions que té a Ciudad Real, a Torre de Juan Abad, i allà es dedicarà a escriure. Com que en un moment determinat canvia el rei, el Felip IV, que és el que puja, fa una amnistia, indulta a tothom, i, per tant, ja pot, el Quevedo pot tornar cap a la cort, on el que talla el bacallà llavors és el famós Conde Duque de Olivares, al qual, naturalment, el Quevedo s'acosta, s'hi arramba, fa els seus escrits, el que l'elogien, i així aconsegueix acompanyar el rei en determinats viatges per Espanya, i cosa que desperta l'enveja de molts dels seus rivals. Hi ha molta gent que voldria fer això, i llavors aquests decideixen començar a publicar coses, libelos, que se'n diuen en castellà, llibres falsos, que ara serien fake news, per desprestigiar-lo. N'hi ha una que diu que està vivint amb una tal Ledesma, que està ajuntada amb ell, que no està casada, que tenen fills i tot això. I clar, tota aquesta història va en contra d'ell, però com que el duc d'Olivares, el conde duque aquest d'Olivares, doncs li ha caigut bé i li fa versos de lloança i de defensa de les reformes que fa i tot això, el va perdonant. De fet, a València sortirà el 1635, el que és el més dur dels al·legats aquests, un llibre que es diu El Tribunal de la Justa Venganza, que és anònim i que l'ataca sense pietat, li diu que és heretge, que és viciós, que és manipulador i tot això, i per poder continuar a la cort, el rei o el conde duque l'obliguen a casar-se. Durarà poc aquest matrimoni perquè el 1936 ja se separarà de la seva dona. Però llavors arribem a l'any 1639, quan una nota anònima, li van posar una nota anònima al tovalló del rei, denuncia el conde duque de Olivares, que és detingut, i el Quevedo també és detingut i traslladat, com que ja li havia passat altra vegada, i traslladat al convent de Sant Marcos a León, allà castigat, fins que al final el rei el deixa sortir i li permet retirar-se a Loetxes, i llavors ja el Quevedo, desencantat, el 1644, renuncia a la cort i es retira definitivament a la Torre de Sant Juan, on hi ha el convent, on morirà el 8 de setembre, tal dia com avui, però de l'any 1645. I volíem completar això amb una de les obres, amb una de les cançons que li va dedicar en el seu moment musicant-les Paco Ibáñez a Francisco de Quevedo. Però no hem trobat la versió del Paco Ibáñez. Afortunadament, aquestes cançons tenen recorregut llarg i la va recuperar Ángel Parra, que ens ofereix aquesta versió de És amarga la verdad sobre un poema de Francisco de Quevedo.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. pasé, pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre queje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.
9 de setembre de l'any 1976, el dia que a Pequín mora el fins aleshores president i eterna llum del moviment revolucionari de Xina, Mao Zedong. Mao Zedong, que era el gran de 4 fills d'una família benestant, diguem-ho així, de camperols, que, bueno, es havia establert a la zona de Hunan durant la dinastia Ming i que es dedicava a l'agricultura. Quan es produeix la revolució de Xinan, el 1911, que farà caure la dinastia Qing, ell i es proclamarà la República de Xina, ell entra a l'exèrcit per ajudar a aquesta revolució i després torna cap, quan s'acaba ja i s'estableix la República de Xina, ell se'n torna cap a l'escola, perquè amb ell el que li va és la gimnàstica i sobretot les accions col·lectives, és a dir, motivar a la gent. Quan el 1918 es gradua, el Mao s'anirà a Pequín amb el seu professor Yang Changji, que ha estat contractat o ha obtingut plaça a la Universitat de Pequín i que li busca feina com a assistent de la biblioteca i al mateix temps li permet estudiar a la universitat a temps parcial. I a més li permet també casar-se amb la filla del seu professor, del Yang Kanchui, aquesta, la Yang Changji. El Mao, llavors, amb aquestes accions col·lectives que fa, viatja molt per Xina, promovent aquestes accions col·lectives, predicant a favor dels drets laborals, i amb tot aquest anar i venir, als 27 anys, intervé o assisteix, més ben dit, al primer congrés del Partit Comunista de Xina, que es fa el 23 de juliol d'aquell any, del 1921. I entra el Partit Comunista. 2 anys més tard ja el veurem, ja el trobem membre del Comitè Central en el tercer congrés, treballant a Xangai, a la seu del partit, però intentant ell sempre ajuntar el Partit Comunista amb el Partit Nacionalista que s'hi oposa, que s'oposa amb ells, no? Però sense aconseguir-ho. I, per tant, se'n torna cap a casa i diu, bueno, escolta, això no és per mi. Però les revolucions de Xangai i de Guangzhou, dues revolucions importants, el fan tornar a la política i integrant-se amb el moviment Venjar la Vergonya, que pretén, doncs, atacar o destruir el sistema de senyors de la guerra. Però els conservadors, el partit, el Kuomintang, no està d'acord i desencadena el 1927 una forta repressió contra els comunistes sota el comandament de Chiang Kai-shek. Mao escapa, se'n va cap a Hunan i allà dirigirà un aixecament que constituirà Hunan amb una província independent. serà derrotat, perquè llavors el Chiang Kai-shek envia les tropes cap allà i ell serà derrotat i està a punt de ser afusellat, però en el darrer moment s'escapa, se'n va a les muntanyes i allà comença a establir la primera base revolucionària on tota la gent de Xina que està disconforme doncs va cap allà i allà lentament es va constituint un nou estat que es bateja, que ell bateja com República Soviètica de la Xina, del qual el fan president i doncs recull tot això. El Chiang Kai-shek, és a dir, el Kuomintang, no vol permetre que aquella província sigui això i envia campanyes militars, però com que amb això de les guerrilles la lluita és diferent, el Mao Zedong aconsegueix per quatre vegades rebutjar aquest atac. Però llavors els envejosos diuen, bueno, té molt poder, fem-lo fora, llavors el fan fora, i ve el cinquè atac, i el cinquè atac arrasa, o sigui, acaben tots absolutament derrotats, i és quan el Mao recull els quatre que queden i emprenen la llarga marxa cap al nord, aprofitant que en aquell moment s'està lluitant contra els japonesos que han envaït Xina. El Chiang Kai-shek també, per altra banda, doncs també les passa canutes, però aconsegueixen alliberar-lo gràcies a una intervenció de Mao Zedong i del Chu Enlai com a mitjancer, i per tant n'hi devia una amb el d'això. El Chiang Kai-shek és alliberat i fa un programa de 10 punts que en teoria, unifica els dos bàndols per lluitar contra el Japó. És a dir, els nacionalistes i els comunistes acorden lluitar contra el Japó. Però s'acaba la guerra i quan s'acaba la guerra hi ha una divisió provocada per l'exterior. Els americans recolzen clarament en Chiang Kai-shek mentre que els russos recolzen el Mao Zedong. Natural, un recolzen els comunistes, l'altre recolzen els reaccionaris. I aquests del Kuomintang, els del Chiang Kai-shek, són derrotats i han de fugir cap al sud i després, al final, han de marxar cap a la illa de Taiwan, on establiran el seu règim. Mentrestant, el Mao ocuparà tota Xina, proclamarà a l'1 d'octubre de 1949 la República Popular de Xina i iniciarà un programa de col·lectivització, d'expropiació i redistribució de terres i tota una colla i el famós i mai prou ponderat salt endavant. Fins que el 1969, en el 9è Congrés, el Mao anuncia que la revolució cultural que mentrestant s'ha anat engegant ha d'acabar, però ja es veu, l'home està molt fotut, té molts problemes de salut, Parkinson, és molt fumador, i veu com les divisions, les diferents faccions del Partit Comunista lluiten pel poder, ell s'aparta, i amb 82 anys, el 9 de setembre de 1976, tal dia com avui, mora a la ciutat de Pequín, deixant la cosa entre el Deng Xiaoping i el Hua Guofeng, que es barallen, i la seva dona, que també treu el nas, però això, en tot cas, és una altra pel·lícula. I com que hem parlat de Xina tota l'estona, hi ha una cançó que a mi, que jo m'agrada molt la versió que em fa en Bing Crosby, però hem trobat una altra versió del guitarrista de jazz Joe Pass i la gran, la immensa, la inconmensurable, i ho dic en el sentit artístic i no pas físic, Ella Fitzgerald, la cançó aquella que porta per títol On a Slow Boat to China. És a dir, anant a Xina amb un barquet que va a poc a poc, allò, tup, 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 eh? On a Slow Boat to China, Ella Fitzgerald i Joe Pass.
I love to get you on a slow boat to China. All to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovelies weeping on the faraway shore. Out on the briny with a moon big and shiny, melting your heart of stone. I love to get you on a slow go-go-go-go-boat to China, all to myself alone. Get you on a
slow boat to China, all to myself alone. I'm gonna get you and keep you in my arms forevermore. Leave all your lovelies just weeping on the faraway shore. Out on a briny where the moon big and shiny, melting a heart of stone. To kick her at you on a slow boat, on a slow boat to China, all to myself, all alone. China, all to myself alone. Yes, get you and keep you in my arms forevermore. Leave all your lovelies weeping on the faraway shore. With a moon big and shining, melting your heart, heart of stone. You know I love to get you, I love to get you on a slow go 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 to China, all to myself.
Deu de setembre del 1911, el dia de la fundació definitiva, i recalco, definitiva, a Barcelona, de la Confederació Nacional del Treball, més coneguda com a CNT, o més coneguda col·loquialment com els anarcos. Bé, la Confederació Nacional del Treball surt precisament a Catalunya i derivada del moviment obrer del segle XIX. A l'associacionisme obrer que es havia escampat durant tot aquell temps i que havia provocat rebel·lions tan interessants com la del ludisme, que destruïa les màquines, o les accions contra les selfactines, allò, les màquines automàtiques, això va deixar en posso, i el 1830 es crea l'Associació de Teixidors de Barcelona, que és el primer sindicat obrer d'Espanya, digueu-li com vulgueu. El 1870 ja es fa el primer congrés obrer de Barcelona, i el 1890 es fa la primera diada de maig, el primer de maig, valgui la redundància, a tot Espanya. Bé, però tot té una fita important el 17 de febrer de 1902, quan a Barcelona es convoca la primera vaga general revolucionària. impulsada pel sindicat i la publicació Solidaritat Obrera. Haurem d'esperar un quant de temps més, però allà ja s'ha sembrat la llavor, perquè el 25 de juliol de 1909 es produirà, en contra de la Guerra del Marroc, la segona vaga general, que durà a la Setmana Tràgica a Barcelona i a Catalunya, i on jugarà també un paper important el sindicat d'àmbit català Solidaritat Obrera, que agrupava unitàriament tot el tèxtil de Catalunya, no? I això impulsa un congrés obrer que es fa el 30 d'octubre de 1910 a Barcelona amb gent de 124 agrupacions obreres d'arreu de l'Estat. N'hi ha 67 de catalanes, però la resta són d'arreu de l'Estat, al Saló de Belles Arts de Barcelona. I es crea una organització que, bueno, farem un congrés i tal. I per això, un any més tard, el 8 de setembre de 1911, aquest primer congrés reconeixerà i fundarà un sindicat que portarà per nom Confederació Nacional del Treball, amb l'acrònim CNT. La CNT en aquell moment només té, o ja té, segons com es miri, 30.000 afiliats, que convoquen ja les primeres vagues generals conjuntament amb l'altre sindicat que té implantació aquí, que és UGT. Ho repeteixen a l'any 1917, hi ha com una vaga general, fruit de derivada d'una vaga de ferroviaris que es va extenent i tal. El 21 de febrer de 1919 es convoca la vaga de llarga durada, aquella de la canadenca, per la jornada laboral de 8 hores. Bueno, tot això, la patronal arriba a uns pactes amb el govern com a mitjancer, arriba a uns pactes amb aquests sindicats, però la patronal no els compleix. I torna, per tant, els sindicats a posar-se en vaga. Però llavors l'Estat es posa al costat de la patronal i declara l'estat de guerra a Barcelona. Estem a l'any 1919, la CNT ja té 750.000 afiliats a tot Espanya, 250.000 a Barcelona, i inaugura el segon congrés del Teatre de la Comèdia de Madrid, que declara obertament la guerra als empresaris i que portarà, com que el govern, per respondre això, dicta la llei de fugues, portarà a tota una època molt convulsa, a la llei de fugues que permetia disparar el detingut que intentés escapar-se, i això portarà, doncs, com deia, una colla de problemes. La primer, el desencadenant, és l'assassinat a Madrid el 8 de març de 1921 del president del govern espanyol, Eduardo Dato. En resposta, el govern espanyol, diguem-ne que ajuda a l'assassinat del dirigent de la CNT, Salvador Seguí, el noi del sucre, que a la vegada provoca que el sindicat agafi i enviï uns esbirros a Saragossa, que el 4 de juny de 1923 mataran el cardenal Joan Soldevila. Clar, tot això, entremig, apareix el congrés dels comunistes a Moscou, el qual, doncs, conviden a la CNT, que hi envia l'Àngel Pestanya, però el que veu allà el Pestanya és que aquells sindicats de Moscou són molt, molt estatalistes, per dir-ho així, són poc llibertaris i molt dictatorials, i, per tant, se'n van d'aquella possible associació i se'n van a l'Associació Internacional, a l'AIT, que es refunda a Berlín a l'any 1922. Amb la dictadura de Primo de Rivera del 1923, les coses es compliquen. El primer que fa el Primo de Rivera és il·legalitzar la CNT, naturalment, mentre tolera la UGT de Largo Caballero. Abocats a la clandestinitat, els militants de la CNT es radicalitzen, cada cop es fan més anarcos, per dir-ho així, i el 26 de juliol de 1927 fundaran la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica. Quan Alfons XIII, el 14 d'abril de 1931, fuig d'Espanya i es proclama la Segona República, la CNT hi dona suport, però aquest suport s'anirà perdent i començaran a entrar en conflicte. Per exemple, el conflicte de Casas Viejas, Andalusia, el 9 de gener de 1933, on la Guàrdia d'Assalt mata 32 persones, inclòs el dirigent Seisdedos, no? Bé, quan ja després vindrà l'aixecament miner d'Astúries, reprimit pel general Franco i Godet, i quan el 16 de febrer de 1936 l'esquerra guanyi les eleccions agrupada amb el Fòrum Popular, a la CNT estarà a costat d'ells i, gràcies a una amnistia, podrà tornar a sortir a la llum per, lamentablement, tornar a desaparèixer quan acabi la Guerra Civil espanyola i Franco en dicti, evidentment, la proscripció, l'expulsió i fins i tot, diríem, que en mati uns quants després d'empresonar-los. Per tot això, no és estrany que després alguns cantants hagin dedicat cançons força explícites a aquesta gent partidària de l'anarquisme. I és una d'elles la que he triat o hem triat per acomiadar-nos avui. És una cançó original en francès de Leo Ferrer, Les Anarchistes, però que en Xavier Ribalta versiona. I amb aquesta cançó ens acomiadarem fins a la setmana que ve. Doncs el Marc Pujol, que és el que avui ha comandat la nau, el Toni Olivella, la Goretti Martínez i un servidor, Francesc Morgades, que us ha parlat. Us deixem, doncs, amb en Xavier Ribalta i la seva versió de Les Anarchistes, els anarquistes, de Leo Ferrer. Fins a la setmana vinent.
N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, quasi tots espanyols. Aneu a saber per què, cal creure que a l'Espanya els prenen fins l'alè els anarquistes. Han rebut de valent entre cops i presons, han cridat tant i tant que mai no callaran, amb el somni expectant i amb el cor per davant i amb el pit rossegat per un vell ideal. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius ja a la vista, quasi tots fills de res, de tant miserracó que més d'un mai no els feu, fins que un dia té por els anarquistes. Mil vegades han mort per no res lluny del port, amb l'amor que retorn a la taula o al puny, amb el posat ofert de la sang quan es perd, tan fora lluitat que no han pas acabat. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, i si cal començar per un cop de peu al cor, no convé oblidar que cal baixar al carrer els anarquistes. Tenen negres banderes d'esperança i el vi i la melangia per a viure i morir. Ganivets per tallar el pa de la mostà i fusells rovellats que no cal oblidar. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i existeixen i que avancen plegats, colze a colze i si creus en la joia i l'amor, podràs veure'ls d'empeu els anarquistes.